Emprèn Internet.
Ja ho sabeu, amics oients, que a la Revolució aquestes setmanes tenim obert un consultori laboral amb el suport de la plataforma Autoocupació i el seu programa SOS Mentoring. Ens podeu escriure sobretot per correu o nota de veu a revolució4@catradio.cat. Sembla que el món laboral es va reactivant i que a partir de dilluns que ve encara ho farà més, però l'aturada ha estat tan bèstia que són milers i milers els treballadors assalariats i els treballadors autònoms afectats. Bé perquè s'han quedat directament sense feina o bé perquè han anat temporalment a l'atur.
Crema la nit dins dels teus ulls, encens la flama de la terra dels teus esculls.
Guillem Arís, director d'Autoocupació.org, bona nit.
Bona nit, Chantal.
Què tal? Comencem escoltant una consulta que ens arriba amb aquest missatge de veu.
Hola, sóc la Roser, de Girona. Jo tinc un bar i estic mirant si em surt a compte obrir la terrassa a un 50% d'ocupació. Està clar que no hi ha feina per als 6 treballadors que tenia fins ara. Jo crec que com a molt per 3. I potser els altres 3 podran tornar d'aquí uns mesos. I clar, la meva pregunta és què haig de fer? Com ho puc gestionar perquè em quadri tot i no perjudicar els meus treballadors? Moltes gràcies.
La consulta és de la Roser de Girona. És propietària d'un bar i està calculant si li surt a compte obrir la terrassa a un 50% d'ocupació. Recordem que es pot fer ara, no? En tot cas, té clar que no hi ha feina per als 6 treballadors que tenia fins ara, com a molt per a 3. I potser els altres 3 podran tornar d'aquí uns mesos. La pregunta és clara. Guillem, què ha de fer?
Bé, això els hi passa a molta gent que tenen bars i restaurants, no? Jo entenc que pel que diu la Roser, els 6 treballadors que té contractats estan afectats per un ERTO, d'aquests per causa de força major, que seguirà vigent durant tot l'estat d'alarma i que per tant els seus contractes estan suspesos. Què pot fer? Doncs una de les coses que pot fer és desafectar de l'ERTO a 3 dels treballadors que necessita per reobrir la terrassa amb el 50% d'aforament i mantenir la resta afectats a l'ERTO. I una altra opció que tindria és canviar la modalitat de l'ERTO de suspensió de contractes per un ERTO de reducció de jornada. I així, amb la mateixa causa, podria reincorporar els 6 treballadors, però això sí, treballant a mitja jornada.
Val. Per tant, pot retirar 3 d'aquest ERTO i recuperar-los. Molt bé, Guillem. En Josep Lluís de Cardedeu treballa a una empresa d'electrònica. Diu que l'empresa l'obliga a agafar les vacances durant el mes de juny perquè calculen que s'haurà de treballar intensament tot l'agost. Pregunta si és legal que l'obliguin a fer el mes de juny sencer de vacances.
Bé, és una cosa que està passant en algunes empreses, no? Segons l'estatut dels treballadors, el període de vacances ha d'estar fixat en el calendari laboral de l'empresa i ha de ser acordat amb els treballadors, d'acord amb el que estableixi cada conveni col·lectiu. I l'estatut dels treballadors també ens diu que els treballadors han de conèixer amb 2 mesos d'antelació quan realitzaran les vacances, doncs, per poder planificar-les. Tenint en compte que ens trobem en aquesta situació tan excepcional, jo recomanaria al Josep Lluís sentar-se i parlar amb l'empresa per tal d'intentar buscar una solució que sigui satisfactòria per les dues parts, que d'una banda permeti als treballadors gaudir d'un període de vacances d'acord amb les expectatives que tenien i les seves preferències, i d'altra banda que permeti a l'empresa seguir produint, donant resposta a aquestes necessitats i facilitant també la continuïtat de l'activitat i el manteniment de l'ocupació de tota la plantilla.
Clar, per tant, sobretot, senteu-vos-ho i poseu-vos d'acord, que això és molt important, parlar. Ens arriba una consulta de la Maria Cerdanyola del Vallès. Explica que fins al confinament treballava a 2 cases fent tasques de la llar. No tenia contracte, tot i que treballava des de feia 10 anys. Ara li han dit que no cal que torni, Déu-n'hi-do. Pregunta si pot denunciar en algun lloc per cobrar alguna indemnització i pregunta també si ella pot sortir perjudicada i que li posin alguna multa i denúncia. Persones de la llar, moltes persones sense feina, que els diuen.
Clar, en aquest cas jo sí que m'agradaria deixar molt clar que la Maria no pot sortir perjudicada en cap cas, no? En aquest cas tenia una relació laboral que ha estat finalitzada de manera unilateral per la gent que la tenien contractada i per tant té dret a una indemnització. Jo li recomanaria doncs, contactar amb les persones per les que treballava i avisar-los de que si no la indemnitzen doncs, posarà una demanda laboral per acomiadament improcedent, que al final amb ells els hi obligarà a pagar-li una indemnització amb ella d'entre 30 i 45 dies per any treballat i a més paga les quotes de seguretat social durant aquests 10 anys amb tots els recàrrecs corresponents, que serà un munt de diners. Segur que aquest apropament pot facilitar un acord satisfactori per les dues parts. I si té una resposta negativa, li recomanaria adreçar-se a un sindicat o un advocat laboralista perquè interposin la demanda directament.
Per tant, que quedi clar que pot denunciar i, per tant, fer tràmits i, per tant, estar coberta legalment. Molt bé. En Josep Anton de Calonja té un dubte. Ell lloga un apartament a l'estiu i ja el té paraulat el mes de juliol i agost des d'abans de Nadal, però té por que a última hora els llogaters no hi vagin. Pregunta, té dret a quedar-se amb la reserva si no hi van? Poden al·legar que no hi van pel coronavirus i ell els ha de tornar tots els diners de la reserva? Un cas que segurament passarà a moltes persones aquest estiu. Tema de lloguer segona residència.
Clar, clar. Tots, ningú de nosaltres sap què podrà fer i què no podrà fer durant les vacances, no? I els contractes que ja estaven signats de lloguer o que s'havien fet reserves es troben en aquesta casuística, no? En aquest cas, hauríem de veure quines són les condicions que tenen pactades en la reserva, però en general la normativa de consum de Catalunya estableix algunes normes generals, no? En primer lloc, els propietaris dels allotjaments turístics estan obligats a informar prèviament els llogaters sobre les condicions en cas de cancel·lació. Uh-huh. I en cas que no s'hagi pactat res, que no s'hagi pactat el contrari, la cancel·lació dintre dels 10 dies anteriors a la data d'arribada dona lloc a diferents penalitzacions en funció dels dies d'estada. En el cas del Josep Anton, com es tracta d'un període superior a una setmana, la penalització podria ser de fins al 25% de l'estada. Però clar, és a dir, sempre que la cancel·lació es produeixi en els 10 dies anteriors. Si es produeix abans, no. Uh-huh. Aquesta penalització no seria aplicable en cas de causa de força major que estigués degudament acreditada, però sí, com esperem tots, el mes de juliol l'estat d'alarma ja no està vigent i la situació torna a una certa normalitat, aquesta causa de força major seria difícilment justificable.
Molt bé. En Josep Lluís, escoltem el que diu.
Hola, sóc en Josep Lluís, visc a Cardedeu i treballo en una empresa d'electrònica. Bueno, el meu cas és que l'empresa m'obliga a agafar vacances durant tot el mes de juny, cosa que a mi no m'acaba de quadrar. Diuen que calculen que s'haurà de treballar molt intensament durant tot el mes d'agost i per això ens demanen de fer vacances al mes de juny. És legal que m'obliguin a fer tot el mes de juny sense de vacances i treballar durant l'agost?
Molt semblant al que deia abans, si obligar a fer vacances al juny són legals, és una pregunta que abans hem dit, s'han de posar d'acord, eh? És a dir, el propietari de l'empresa i el treballador s'han de posar d'acord.
Sí, normalment quan fixen les vacances, s'acorda un calendari laboral en cada empresa, d'acord amb el conveni col·lectiu, i lo lògic seria, d'acord amb la normativa, avisar-ho amb 2 mesos d'antelació. Jo els recomano que seguin i parlin.
Clar, sobretot aquests dies de pandèmia que s'han de parlar i dialogar moltíssimes coses. La Lola de Badalona està afectada per un ERTO des de fa una setmana i ara acaba de saber que estarà embarassada, que està embarassada. Moltes felicitats, Lola, ens alegrem. Com li pot afectar la situació si aixequen l'ERTO d'aquí un temps i ella té un embaràs de risc i no pot treballar? Esperem que no sigui així.
Esperem que no. En primer lloc, felicitar la Lola per l'embaràs.
Sí, sí.
És bo sentir bones notícies.
I tant, i tant. De vida, que vingui molta vida també, sí?
Exacte. Des del punt de vista laboral, de moment la Lola està afectada per un ERTO i el fet que estigui embarassada no afecta la seva situació. En el moment en què l'empresa aixequi l'ERTO, la Lola podrà reincorporar-se al lloc de treball amb normalitat, encara que estigui embarassada, i en qualsevol cas, si es tracta d'un embaràs de risc, que ho apuntava, quan els metges li donguin la baixa, doncs la Lola passarà a estar en una situació d'incapacitat temporal, independentment de si l'ERTO està o no vigent. És a dir, si tu estàs de baixa, no pots estar en un ERTO i l'empresa t'ha d'excloure de l'ERTO.
Mm-hmm. Molt bé, si estàs de baixa no pots estar en aquest ERTO. En Julio d'Igualada té una perruqueria que dilluns van obrir, amb cita prèvia. Recordem, les perruqueries de Catalunya no té clar si li surten els números d'aquesta manera. Ho comença a veure d'aquí uns dies i diu que si cal tornarà a tancar perquè no vol perdre diners. Però pregunta, quins tràmits ha de seguir si ha de tornar a tancar i si té dret a alguna ajuda? És a dir, primer obre la perruqueria, veurà si surten els números. En les perruqueries aquests dies amb cita prèvia estan entrant una persona o dues persones, depenent de la gent que hi treballi. Està clar que ingressen menys, perquè la gent va a la perruqueria a una distància, amb un temps. Què els hem de dir a la gent de les perruqueries?
Bé, que es faci amb cita prèvia no té per què implicar que facturin menys. L'únic que no s'acumula la gent entre la perruqueria, però no té per què implicar una disminució en la facturació. Jo entenc que el Julio, pel que ens diu, és autònom i suposo que està cobrant la prestació extraordinària per cessament de l'activitat perquè ha hagut de tancar. Ara obert, ell pot seguir cobrant aquesta prestació, encara que torni a obrir, si pot seguir acreditant una reducció de la facturació superior al 75% respecte als darrers 6 mesos. Però jo l'animaria a mantenir la perruqueria oberta, seguir donant servei als seus clients. Estic convençut que a poc anirà recuperant el nivell d'activitat i especialment perquè aquests dies tots necessitem tornar a la perruqueria.
I tant, que vaig conèixer l'altre dia una perruqueria que hi havia 150 persones apuntades, una llista de 150. O sigui que molta gent s'ha d'arreglar els cabells i per tant dius que no faltarà clientela, no?, aquests dies, evidentment, no? Per acabar, en Francisco té una empresa de missatgeria a Tàrrega, ha seguit treballant aquests mesos, tot i que molta menys feina, i vol saber quines opcions té per ajornar els pagaments dels impostos i les cotitzacions de la Seguretat Social. Ho vam comentar ja en algun altre programa, però sempre, Guillem, és bo recordar-ho.
Sí, és bo recordar-ho perquè també totes aquestes normatives estan molt vives, van canviant de setmana en setmana i aquestes condicions s'han modificat una mica, no? És a dir, en Francisco es pot acollir als ajornaments dels pagaments d'impostos i les cotitzacions a la Seguretat Social perquè tant Hisenda com la Seguretat Social han establert mesures extraordinàries per fer-ho. En el cas dels impostos, en Francisco pot ajornar els pagaments tant de l'IVA com de l'IRPF i de l'impost de societats que tinguin venciments fins al 30 de maig. De moment, és possible que després d'això es prorrogui. I pot ajornar imports fins a 30.000 euros durant un període de 6 mesos, els 3 primers sense haver de pagar interessos i sense haver de portar cap garantia. Per sol·licitar aquest aplaçament només has de sol·licitar-ho mentre presentes les declaracions telemàtiques davant del portal de l'Agència Tributària. I en el cas de les cotitzacions a la Seguretat Social pot aplaçar el pagament tant de la seva quota d'autònoms com de les quotes patronals i obrera dels seus treballadors que tinguin venciment durant els mesos d'abril, maig i juny. És a dir, aquelles quotes que s'haguessin de pagar durant els mesos d'abril, maig i juny, pot sol·licitar l'aplaçament. Llavors, la Seguretat Social li concedirà per defecte un aplaçament de 4 pagaments mensuals per cada quota amb un màxim de 12 mesos. És a dir, la d'abril doncs, la pagarà 4 mesos més tard, maig, juny, juliol i agost. La de maig la pagaria a partir de setembre, octubre, novembre i desembre i així successivament fins a 12 mesos. L'interès que es carrega és del 0,5%, vull dir, és molt... molt barat i tampoc té necessitat de portar cap garantia. És important en aquest cas recordar que la sol·licitud de l'ajornament a la Seguretat Social s'ha de presentar dintre dels 10 primers dies del mes corresponent al venciment. Si no, ja no val i t'has d'esperar el mes següent. I es fa a través del sistema RET de la Seguretat Social.
Molt bé, moltes gràcies Guillem Arís, director d'autocupació.org. Gràcies també per aquest SOS Mentoring que feu des d'autocupació.org. Moltes gràcies i ens veiem la setmana que ve. Una abraçada.
Una abraçada, gràcies i bona nit.